tal? Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest divendres 29 de novembre, el primer cafè al Mirador de l'Actualitat. Parlarem de la reforma de les pensions i ho farem amb Lluís Foix, Lluís Sols i entre altres. També parlarem amb Josep Teixidor i Eduard Puig. Concretament, aquest diumenge s'ordenen de sacerdots a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Ja a la segona part tindrem les estrenes cinematogràfiques amb les naus misterioses de l'Àtex d'Intró i també les bones recomanacions de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló. També us volem parlar un pla per aquest cap de setmana, el 16è Circ d'Hivern Meravilles, al Teatre Atlàntida de Vic. Tot això i més aquest divendres, al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins als 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga, la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical un dia més, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest divendres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Aquesta hora estem molt pendents de tot el que està passant a València i és que els treballadors de Canal 9 resisteixen per evitar que es talli l'emissió.
Doncs sí, de moment, Mercè, desafien l'ordre de tancament i estan emetent un programa especial en directe. Ha estat una nit i una matinada molt intenses a les instal·lacions de Canal 9 a Burjassot. Sembla que estem podent escoltar doncs, aquesta programació especial en directe. Tot plegat és la conseqüència de l'ordre de tancament que el govern valencià va aprovar ahir a la nit en una reunió d'urgència. Els treballadors intenten fer un programa especial, com dèiem que estem sentint, a través del canal d'informació de 24 hores, 9-24, per explicar tot el que està passant i mantenen les emissions, això sí, només a través d'internet. Aquesta mitjanit a les 12 també s'han tallat les emissions de Ràdio 9, que també ha continuat informant per internet i la policia ha clausurat el centre d'emissions de televisió a Alacant.
Tots de moment els treballadors de Canal continuen, resisteixen per evitar que es talli l'emissió, com estem escoltant.
Uns segons han recorregut els pocs metres que hi ha fins l'entrada principal. Han pogut accedir lliurement com a treballadors que encara són a la redacció dels informatius on, o continuem treballant a aquestes hores, com veuen, per a tots vostres.
I l'ordre, aquesta ordre d'urgència del govern valencià als treballadors, com us estem explicant de Canal 9, continuen treballant, evitant doncs, que es talli l'emissió de Canal 9, tot i que la ràdio valenciana sí que ja s'hauria acabat. Repassem altres notícies, estarem molt pendents d'aquesta notícia. Irene Rigau creu que la LOMCE no es podrà aplicar al curs 2014.
La consellera d'Ensenyament ha dit que no hi ha diners per poder fer tots els canvis necessaris per posar en marxa la norma aprovada ahir mateix al Congrés. En aquest sentit, Irene Rigau subratlla que els pressupostos ja estan pràcticament aprovats i no contemplen el cost d'aplicar la LOMCE. Escoltem-la.
Però desconfiar de les competències de les comunitats i preveure calendaris d'aplicació sense tenir en compte quines són les disponibilitats pressupostàries de les mateixes, doncs és evident que crea un conflicte de coordinació institucional que hem de posar sobre la taula a la propera conferència sectorial.
També ha confirmat que la Generalitat portarà la llei al Constitucional per invasió de competències, ja que l'Estat influeix en la configuració del currículum i també en l'avaluació.
La millora del consum fa sortir Espanya de la recessió al tercer trimestre.
Després de 9 trimestres en negatiu, l'economia espanyola torna a créixer i entre el juliol i el setembre ha pujat un 0,1%. Aquesta recuperació és gràcies, sobretot, a una lleugera millora del consum de les llars que ha crescut un 0,4% al tercer trimestre. També hi han contribuït el creixement del consum de les administracions públiques un 0,1% i el de la inversió, que va augmentar un 0,2%.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. El primer ministre escocès, Alex Salmond, ha ironitzat arran de les paraules de Mariano Rajoy sobre el seu país. Ho ha dit en un debat al Parlament d'Edimburg, l'endemà que el president espanyol va afirmar que no havia llegit el llibre blanc de la independència.
Doncs sí, Salmond, Mercè, ha dit aquestes paraules entre rialles dels seus diputats. A més, ha recordat a Mariano Rajoy que Escòcia no és una regió, sinó una nació europea, i que ell no és un president, sinó un primer ministre. Respecte al debat sobre si Escòcia i eventualment també Catalunya, tot i que Mariano Rajoy només es va referir a altres regions europees que quedaran fora de la Unió Europea si s'independentitzen, Salmond ha defensat que no està escrit enlloc que això hagi de passar. Segons ha dit, serà benvinguda a la Unió Europea si vota a favor de la independència perquè es negociarà l'adhesió des de dins.
Bèlgica aplica l'eutanàsia activa des del 2002. Només l'any passat un total de 1.432 persones hi van recórrer, un 25% més que l'any anterior.
Després d'una dècada, per tant, el Senat belga ha aprovat ara ampliar la llei del suïcidi assistit perquè menors de 18 anys amb malalties terminals incurables s'hi puguin acollir. El text ha provocat una gran divisió a la cambra. Com que es tractava d'un tema ètic, la majoria dels senadors han votat segons la seva llibertat de consciència, però s'han format dos bàndols clars. D'entre els partits que formen la coalició de govern, els cristianodemòcrates, francòfons i els seus homòlegs flamencs s'hi han oposat. Liberals, socialistes, nacionalistes flamencs i verds hi han votat a favor. Per cert, que a Europa només Bèlgica, Holanda, Suïssa i Luxemburg apliquen l'eutanàsia.
La Xina i el Japó s'han tornat a embrancar en una escalada de tensió. La raó de la disputa són les illes anomenades Senkaku pel Japó i Diaoyu per la Xina.
Tots dos països la reclamen, tot i que estan controlades per Tòquio. Si durant la primavera la tensió va ser per les aigües territorials, ara l'espai és aeri. Els Estats Units hi han enviat bombarders i s'hi han apropat amb vaixells de guerra i Pequín, de la seva banda, ha fet el mateix amb l'únic portaavions de què disposa. La Unió Europea ha demanat als dos països que resolguin diplomàticament i pacíficament les seves tensions.
La justícia egípcia ha condemnat a 11 anys de presó un grup de 14 noies, la meitat menors d'edat, per protestar al carrer contra el règim militar, que justament vol retallar el dret a manifestar-se.
Aquestes noies, Mercè, que van tallar el trànsit i van llançar globus al cel, han estat condemnades per haver-se manifestat sense permís a favor de l'expresident islamista Mohamed Morsi i haver-ne demanat el retorn a la presidència d'Egipte. A més, se les ha acusat de pertànyer a una organització ara qualificada com a terrorista, que són els Germans Musulmans. Aquesta condemna coincideix amb les protestes per tot el país contra la llei de manifestació, recordem, aprovada diumenge passat, que limita el dret a manifestar-se i castiga durament els que violin aquesta llei.
I en els esports avui us expliquem que un cop acabada la primera fase en la recuperació de la seva lesió, i tal com estava previst, Leo Messi viatjarà avui a l'Argentina per començar la segona fase del procés sota la supervisió dels serveis mèdics del club.
El doctor Ricard Pruna i el preparador físic Elvio Paulo Rosso es reuniran amb el davanter del Barça al seu país a mitjans de desembre per supervisar l'últim tram de la recuperació del crac argentí. Segons el comunicat del club, les últimes proves demostren que l'evolució de Messi és positiva.
I seguim parlant de futbol, repassem els resultats que va deixar la jornada d'ahir a la Lliga BBVA.
El València va acabar primer de grup mentre que Betis i Sevilla van passar ronda i per tant els podrem veure als setzens de final de la Lliga Europa. El Sevilla, repassem, va empatar un gol al Pizjuán davant l'Estoril mentre que el Betis va perdre el camp del Lió per la mínima per un gol a 0 i finalment el València va guanyar per 0-1 el camp dels Benzea i va certificar per tant la primera plaça del grup A.
El Sabadell destitueix Javi Salamero i dirigirà l'equip al seu ajudant Miquel Olmo de forma provisional i en bàsquet avui a les 9 el Barça a jugar al Palau Blaugrana contra l'invicte Fenerbahçe d'Istanbul.
Xavi Pascual confia que el seu equip mostri la versió que ha ofert les últimes jornades a l'Eurolliga, no pas a la de l'ACB. Encara no és segur, però que pugui reaparèixer l'Orbec. Ha estat una setmana de molta feina pels Blaugrana per rebre un dels tres equips imbatuts a l'Eurolliga, com dèiem, el Fenerbahçe Ulker, que, per cert, també ve de caure a la seva lliga, a la Lliga Turca.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passant 10 minuts de les 8 del matí, Laura Aznar, bon dia.
Hola, bon dia.
notícia curiosa del dia?
Doncs mira, no sé com veuríem els catalans que un bagul gegant de Louis Vuitton estigués a la plaça Catalunya, però a Moscou, a la plaça Roja, no ha agradat massa aquesta iniciativa. Avui, fa dos dies, s'hi va instal·lar un bagul de 30 metres de llarg i 10 d'alçada que havia d'acollir a partir de dilluns vinent una exposició retrospectiva de Louis Vuitton amb finalitats benèfiques, ja que els diners recaptats es destinarien a la fundació infantil creada per la model russa Natalia Bodinova. La reacció de diputats, polítics i les xarxes socials a la instal·lació del baúl en l'històric empedrat ha estat molt negativa i ha considerat que és una falta de respecte, ja que es trobava prop de la tomba de les principals figures del país. Per aquest motiu, ahir dijous, aquest baúl va ser desmuntat.
Sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau, et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i marenjada sa pell.
A Clau Cultural us destaquem avui que Antònia Font se separa després de 17 anys de carrera musical, Laura.
Doncs sí, el grup mallorquí ho va anunciar via Twitter i poc després va enviar un comunicat oficial assenyalant que pleguen i explicant que se senten satisfets amb la feina feta. Els membres del grup van declarar que la separació és definitiva però amistosa i l'han decidit ara per fer-la en un moment d'èxit creatiu. Antònia Font va anunciar l'últim concert pel 27 de desembre al Teatre Principal de Palma. Després de 17 anys de brillant carrera musical i amb 8 àlbums publicats, el grup s'ha dissolt quan just fa un any de la publicació del seu darrer àlbum, Vostè és aquí. Alegria, Taxi, Batiscafo, Catiusques i Lamparetes han estat alguns dels àlbums més significatius d'una de les bandes més influents i estimades de les Illes i de Catalunya.
Laura, en quina et quedes amb Alegria?
Amb Alegria, Alegria m'encanta. Estic molt trista.
Doncs vinga, poseu una mica d'Alegria el divendres.
Alegria, ses òrbites en sincronia i els ovnits s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. Sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau, et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i marenjada sa pell. I els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I
a Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, us parla Ignasi Miranda, un minut i mig i serà un quart de nou. Tot és a punt per al gran recapte que el Banc dels Aliments de Catalunya han organitzat per avui i demà. Uns 20.000 voluntaris s'han mobilitzat per cobrir els 1.800 punts de recollida en mercats, supermercats, grans superfícies i altres establiments que participen en la iniciativa arreu del país, sobretot a partir d'aquest migdia, tota la tarda d'avui i tot el dia de demà. La responsable de la campanya, Laia Guinjoan, ha explicat que l'objectiu és arribar a les 3.000 tones d'aliments bàsics de llarga durada, després que l'any passat ja se'n van aconseguir 2.700. Oli, arròs, llet, llegums, conserves de peix i aliments infantils envasats són les grans prioritats dels organitzadors pel que fa a les necessitats de la població que busca aquests aliments. Els organitzadors del Gran Recapte lamenten que calgui una mobilització tan gran perquè això vol dir que la necessitat augmenta. Es pot trobar tota la informació a la web www.granrecapte.com. D'altra banda, cristians han anat més enllà en les crítiques dels bisbes catalans i l'abadia de Montserrat per la creació de la Morenetta Caganera. El seu president, el d'aquesta associació, Josep Miró i Ardèvol, ha anunciat que presentaran una querella contra l'empresa caganer.com per haver comercialitzat el que qualifiquen d'una imatge ofensiva de la Mare de Déu de Montserrat. A través d'un comunicat, cristians ha dit que la iniciativa és una manca de respecte que atempta contra el respecte més elemental a les creences religioses. L'escultor i pessebrista Marc Alós, de l'empresa creadora de la Moreneta, defensa que la figura forma part d'un conjunt de caganers que representen símbols del catalanisme. En aquesta línia ha justificat la seva creació com a referent de la catalanitat per commemorar el tricentenari del 1714 i no pas com a icona religiosa. I a petició, ha dit, de molts col·leccionistes. En qualsevol cas, Alós ha dit que no va pensar mai que pogués ferir sensibilitats. I una altra iniciativa de la qual parlem avui és la de la Jornada Mundial Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, que cada 30 de novembre reuneix, amb la il·luminació de molts monuments de tot el món, moltes persones en la lluita contra la pena de mort. Avui s'il·luminarà a Barcelona, en una iniciativa de la comunitat de Sant Egidi, la Torre del Rei Martí a la plaça del Rei, en un acte que començarà al vespre amb la participació del responsable d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, Ignasi García Clavel, i del màxim responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro, així com la portaveu d'Amnistia Internacional, Aida Pérez, i el testimoni de Delia Meyer, germana del condemnat a mort, Luis Pérez Castro. Barcelona s'afegeix així avui a la iniciativa Cities for Life 2013.
Repassant les portades dels diaris d'avui, comencem amb el diari l'ABC, que titula Alfredo Pérez Rubalcaba, víctima de les protestes que el PSOE encoratja. D'altra banda, el rotatiu El Mundo titula El Partit Popular intenta compensar les víctimes d'ETA condecorant-les. I el diari El País assegura que la Junta d'Andalusia posa sota sospita ajuts a la UGT per 7,5 milions d'euros.
I seguim, com sempre, amb portades de casa nostra. El diari La Vanguardia titula La multa per conduir begut passarà de 500 a 1.000 euros. D'altra banda, el diari El Periódico, la doctora titula em va dir que el bebè havia nascut mort, en referència a un reportatge del mateix diari que accedeix a la demanda per robatori d'un nen. Seguim amb el punt avui, la llei de consultes fins a principi d'any, i subtitula la norma que donaria cobertura al referèndum s'aprovaria el primer trimestre. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, titula La Generalitat crearà el primer registre de lobbies.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, bon dia.
Bon dia, Mercè, què tal?
Gabriel, no sé si la premsa ha pogut recollir aquest tancament de Canal 9, els treballadors, com us estem explicant des de primera hora, estan resistint per evitar emetre que s'acabi aquesta emissió del canal.
És molt difícil.
És molt difícil, oi?
Un mitjà de comunicació amb tant ressò.
Tot i així, nosaltres la nostra solidaritat des de Burjassot a València amb tots els treballadors de Canal 9 i Ràdio 9. Gabriel, t'escoltem.
Molt bé, mira, avui Xavier Roig parla al diari Ara d'apostar per la radicalitat democràtica i referint-se a l'excessiva comoditat amb què opinen molts tertulians sobre alguns temes d'actualitat, sense pensar-s'hi gaire, adverteix que anem errat si algú pensa que, asseguts al sofà de casa, escoltant tertúlies, obtindrem no només la independència, sinó ni tan sols el dret a poder votar. En definitiva, ens pregunta què estem disposats a fer realment pel dret a decidir, si tant ens escandalitza quan algú proposa fer una vaga general. Potser és que tot ho deleguem als polítics, d'aquí tanmateix desconfiem. Suposant que deixem la solució als polítics, caldrà que facin alguna cosa, ara que sembla que l'economia comença a recuperar-se. Ho diu Rafael Nadal a La Vanguardia, en un article contundentment titulat Entre el pacte i el desastre. Segons Nadal, la recuperació pot ser l'última oportunitat per fer coincidir els tres eixos que bona part de la ciutadania reclama a l'acció política des de fa un any: llibertat nacional, justícia social i regeneració democràtica. I alerta que si les classes dirigents de la política, les finances i l'empresa menystenen els pactes social i nacional, no tardarem a assistir a un desastre col·lectiu de dimensions colossals. A Catalunya, doncs, els correspondria moure fitxa el president Mas i l'Oriol Junqueras. En parlen avui, respectivament, Marta Lasalas, al Singular Digital, i Manuel Cuyàs, al Punt Avui. Lasalas reivindica el que sembla una obvietat, que Mas lidera el procés, com també ho reclamava ahir Pilar Rahola a La Vanguardia, i ho va reconèixer el portaveu de CiU, Jordi Turull, potser davant del protagonisme que està guanyant Carme Forcadell i l'Assemblea Nacional Catalana. Si avui CiU té 50 diputats al Parlament i el segon partit en té 21, és evident que el procés l'ha d'impulsar Mas, però no ho pot fer sol, sinó que l'ha d'ajudar Junqueras, encara que hagi de flexibilitzar alguns dels seus plantejaments. I aquí se'n pot haver-hi un problema, perquè, com diu Manuel Cuyàs, Junqueras és com aquelles joguines amb plom als peus que, per molt que les vulguis tombar, mantenen sempre la verticalitat. Això és molt convenient per encarar els adversaris i mantenir l'ordre en les pròpies files, però no tant quan la política requereix ductilitat. I bo i confiar en la vida política, deixa'm que acabi recomanant un article terrible que publica avui el periòdico de Júlia Otero. Es titula La porta giratòria.
Doncs moltes gràcies per aquest apunt, Gabriel. Que vagi bé. Bon cap de setmana.
Igualment.
Ràdio Estel.
Debat, debat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat, debat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis. El trànsit.
Passen 7 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general no és una jornada massa complicada. Ara trobareu aturades al cinturó del litoral, aquí sí, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, baixant cap a la zona franca. B23 amb retencions d'Esplugues a la Diagonal d'entrada a Barcelona i entre Molins de Rei i el Papiol el trànsit és molt lent en aquesta autopista B23 sortint de la ciutat comtal. Pel que fa a l'autopista del Vallès, algunes zones lentes, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. També parlem d'aturades, podríem dir, habituals a les dues rondes de la ciutat comtal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Atenció, jornada d'aturades intermitents a Rodalies de Catalunya. Aquestes aturades estan previstes ara mateix entre les 7 i les 9 del matí i també entre les 3 i les 5 de la tarda, entre les 11 i la 1 de la nit. En aquests moments d'hora punta, els serveis mínims decretats són de 2/3 del servei habitual. Metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen, però amb normalitat, sense incidències. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les properes hores i el cap de setmana de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Ambient fred avui a tot Catalunya, unes temperatures que són molt semblants a les d'ahir, sota zero a pràcticament tot el país, tret d'una estreta franja litoral. Cal dir que les temperatures diurnes avui també seran fredes, més o menys com les d'ahir, màximes que se situaran entre els 9 i els 12-13 graus a molt estirar. Avui amb sol durant tota la jornada, pràcticament sense núvols, amb vent fort del nord. La previsió per demà ens indica un ambient al matí encara assolellat, però ràpidament augmentarà la nuvolositat al nord de Catalunya i a partir de mig matí tornarà a nevar a tot el Pirineu per damunt de qualsevol cota. Demà, a primeres hores de la tarda, aquestes precipitacions poden arribar a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb una cota de neu que estarà situada al voltant dels 800 metres aproximadament. Puntualment, demà a la tarda podria nevar a les comarques de Barcelona i de Girona per damunt dels 500 metres. Ambient fred com a dissabte i els núvols arribaran demà a la tarda a les comarques del sud, encara amb vent del nord. De cara a diumenge, sol a tot Catalunya, amb alguns núvols cap a la costa, costa de Barcelona, costa de Tarragona, també comarques del Pirineu, i temperatures que diumenge pujaran una miqueta les màximes. De cara a la setmana que ve, les temperatures pujarien una mica més i es normalitzarien per l'època de l'any.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. A Ràdio Estel, el primer cafè. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de Pastoral per la Família del Bisbat d'Urgell i doctor en Teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Ja arriba el desembre, ja arriba el Nadal.
I perquè no t'enxampi de sorpresa, a Hipercor ja hem preparat les millors ofertes. Ofertes com aquesta.
Un pernil ibèric de gla, peces de 6,5 kg a 7,5 kg per només 139 euros.
Aquest Nadal acostuma't a ser feliç per molt menys.
A Hipercor.
I també a Hipercor.es.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El mirador de l'actualitat.
El projecte de reforma de les pensions, anunciat pel govern espanyol ara fa poques setmanes, ha provocat una reacció contundent en contra des de l'oposició parlamentària, des dels sindicats i des d'una part important de la societat. De moment sabem una dada clara, que aquesta reforma, tal i com està plantejada, comportarà una pèrdua de poder adquisitiu i, per tant, almenys momentàniament, un empobriment de tots els pensionistes, que són moltes vegades els exclosos més silenciosos, és a dir, que no són els que surten al carrer i fan soroll. La idea de l'executiu de Rajoy és que quan les coses vagin millor econòmicament, es cobrarà més. El problema és que molts entesos asseguren que és molt difícil que a mig termini les pensions presentin un resultat equilibrat. No es compliria, doncs, el requisit bàsic per una pujada justa. La reforma contempla, a més, que les pensions no contributives formin part del balanç de la Seguretat Social, una notícia, en principi positiva, que no contribuirà tampoc a equilibrar els comptes. Les pensions és un tema fonamental en les polítiques socials, especialment ara que patim una difícil situació social i econòmica, a més acumulada de fa uns quants anys. Les pensions són el factor determinant de la situació espanyola i vetllar perquè siguin més justes evitarà un deteriorament encara més gran en la vida de les persones que sovint pateixen una pobresa, com dèiem, silenciosa, que va més enllà de les crisis conjunturals. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia, Ignasi. Doncs el Partit Popular, recordem, es quedava sol la setmana passada en l'aprovació de la reforma de les pensions a la Comissió d'Ocupació al Congrés. Els populars van rebutjar totes les esmenes de l'oposició i es van comprometre a pujar un 0,25% el cost, el sostre màxim d'increment de les pensions, aprofitant el tràmit de la norma al Senat. Això vol dir que quan hi hagi bonança econòmica, les pensions pujaran l'IPC més el 0,5% en comptes del 0,25% que està previst. El que no varia és la pujada mínima del 0,25% si l'economia no va bé. Aquesta modificació constava en una esmena del Partit Popular arran d'una altra, d'Unió, Progrés i Democràcia, que no es va arribar a votar. Els grups de l'oposició van acusar el Partit Popular de manca de diàleg i que la reforma comportarà una pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes. Uns dies abans, els sindicats havien arrencat al PSOE i a Convergència i Unió el compromís de derogar la reforma de les pensions quan el Partit Popular deixi el govern espanyol. L'oposició en bloc reclamava així que les pensions segueixin actualitzant-se amb l'IPC i que retiri el sistema de revaloració que proposa l'executiu espanyol perquè suposa una pèrdua de poder adquisitiu. La majoria del PP, però, va evitar que prosperés aquesta iniciativa. La ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, ha explicat que la reforma servirà per garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions a llarg termini. Des del PSOE, denuncien que el Partit Popular confon majoria absoluta amb absolutisme i han considerat nefasta la reforma perquè retallarà el poder adquisitiu dels pensionistes. D'altra banda, el portaveu de l'Esquerra Plural, Joan Coscubiel, acusa el PP de voler afavorir els plans de pensions privats i de basar la reforma en una fal·làcia, perquè hi ha vies per incrementar els ingressos de la Seguretat Social, com ara fomentar la natalitat o bé els fluxos migratoris. Des d'Esquerra, Joan Tardà afirma que els del PP són els botxins del sistema de pensions perquè van a favor dels taurons, ha dit, del sector privat. Entre moltes qüestions debatudes aquestes últimes setmanes, la desigualtat de sexes ha estat molt present. La proposta que ha presentat el govern als agents socials per reformar el sistema públic de pensions no corregirà la discriminació que hi ha entre les pensions de jubilació de dones i homes. És més, la diferència es podria engrandir com a conseqüència dels efectes de la crisi. La diferència salarial i l'esperança de vida més elevada són els factors que perjudiquen les dones, que a Espanya perceben un 34% menys de pensió que els homes, segons un informe del juny de la Comissió Europea.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes comencem el Mirador d'avui. Saludem els que formen part de la taula. Tenim el periodista Lluís Foix. Bon dia, senyor Foix.
Bon dia, bon dia.
També ens acompanya l'economista vinculat al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Anton Gasol. Bon dia, senyor Gasol.
Molt bon dia.
Per segon dia consecutiu, sabem que vostè participava ahir en el programa Plusvàlua. Gràcies per haver fet l'esforç de matinar una mica més avui. Benvingut.
No passa res.
També tenim Lluís Sols, que és col·laborador i membre de Cristianisme i Justícia. Bon dia, senyor Sols.
Bon dia.
Senyors, com veuen vostès aquest projecte de reforma de les pensions presentat pel govern espanyol i què podem dir en un tema que és clau i potser de vegades no atenem prou a l'hora d'opinar? Senyor Gasol, per exemple, o senyor Sols?
No, jo volia dir que el mateix nom em sembla inadequat, reforma de les pensions. No estem parlant de reforma de les pensions, estem parlant de la congelació de les pensions. Això és la congelació de les pensions. Perquè aquí a mi em diguin que cada any, en lloc de perdre un 2% de poder adquisitiu, perdré un 1,75, a veure, no és per ballar d'alegria, és gairebé el mateix. I això és el que passarà. I és qüestió de fer comptes. Jo penso que en aquest país la gent no suma i resta, no fa comptes. Allò que passarà és que cada any pràcticament perdrem tot allò que sigui la inflació, menys un 0,25% que gairebé és irrellevant. Congelació de les pensions, això és el que està passant.
Estem d'acord, o més enllà d'això, senyor Gasol?
Bueno, jo crec que podríem recordar aquells versos del cant de la Sibila, aquella estrofa en mallorquí que diu «Lo sol perdrà sa claretat, mostrant-se fosc i entelat, la lluna no darà claror i tot el món serà tristó». El cant de la Sibila crec que és apropiat aplicar-lo a les pensions. Però més enllà d'això, d'aquests versos, jo crec que hi ha un error conceptual importantíssim. Les pensions neixen bàsicament des de dos enfocs diferents. Un enfoc que és de Bismarck, d'Alemanya, i que després va imperar tots els països continentals, que era de cotitzacions obligatòries i, per tant, un sistema obligatori. I això va estar contraposat al sistema de Beveridge, al sistema anglès de l'any 1941-42, que era un sistema que no es basava, era un sistema de protecció universal que no es basava en cotitzacions obligatòries i que, en canvi, el que feia és preservar la societat al davant de situacions de la vellesa. Per tant, hi havia dues confrontacions. Finalment, la que ha prosperat i la que s'ha expandit és aquest sistema finalista, un sistema de cotitzacions obligatòries per poder cobrar una pensió. Aquest sistema té, malgrat tot, una, comparat amb els sistemes, diríem, privats, una gran virtut, que és un sistema de solidaritat intergeneracional, contraposat a un sistema que és el sistema que en diuen de capitalització, que és jo me lo guiso, jo me lo como, jo aporto per mi i només viuré d'allò que aporti per mi. Doncs aquí està el nus gordià de la distinció entre un sistema de solidaritat intergeneracional que assegura aquest salari diferit, que és la pensió, durant la vida d'aquella persona que, quan ha deixat de treballar, continua tenint un nivell de dignitat similar, semblant al que tenia mentre estava treballant. I això li asseguren les generacions futures, i se suposa que el món, des del punt de vista material, a llarg termini té un progrés sostingut, vol dir que això és sostenible, perquè hi ha millores de productivitat, perquè hi ha millores materials. I, en canvi, els sistemes de capitalització només depenen de la capitalització. Després hi podem entrar i veurem que hi ha grans diferències.
Sí, doncs hi entrarem, perquè també els plans de pensions han funcionat últimament. Senyor Foix.
Sí, a veure, jo crec que l'essencial ja s'ha dit, però jo voldria afegir-hi una cosa més en un marc més ampli. I em referia que avui surt els diaris que a Catalunya, en concret a Catalunya, des de la crisi, ha augmentat la desigualtat entre rics i pobres, em sembla que és en un 20 i tants%, si no recordo malament. O sigui, aquí no s'ha de revisar només les pensions, ni s'ha de congelar, que és prou dramàtic per aquella gent que ho viu, perquè no només es congelen les pensions, sinó que els preus pugen i, per tant, la capacitat de tindre una vida mínimament digna doncs es va reduint, no? I aleshores jo em faria ressò del que ha dit el Papa aquests dies, del que i cito de memòria, que aquest sistema d'anar només pel diner i que aquest sistema capitalista, aquest sistema que tenim, és dolent, diu el Papa.
Sí, això, dolent i que mata.
I que mata, i, o sigui, és un sistema que mata. I, per tant, haurem de revisar, doncs, que, diguem, la caiguda del benestar de les persones, i especialment, i també ho diu el Papa, dels grans i dels nens, això haurem de revisar perquè no vagi més enllà de lo imprescindible, diguem-ne, no? Però el que s'ha de revisar aquí és moltes més coses, no? Aquí s'ha de revisar tot el sistema que ha fet, doncs, que Catalunya, no estem parlant de la Índia, ni de Paraguai, ni estem parlant de Canadà. Sí. Estem parlant del nostre país en què, des de la crisi, i ho he llegit avui als diaris, almenys ho he sentit per la ràdio, doncs ja em sembla que és més d'un 20% de major desigualtat entre els més rics i els més pobres. Per tant, aquí o es crea riquesa, i aquesta riquesa doncs es distribueix via impositiva, via fiscal, via donacions, via el que sigui, o això cada vegada hi haurà una situació més fràgil per aquells que són més fràgils. O sigui, que el tema no és només d'una llei, que aquesta llei pot venir un govern i la pot canviar. I el tema és si hi ha els recursos o si els recursos estan ben distribuïts entre aquells que tenen i aquells que no tenen.
La cita que fa Lluís Foix del Papa és de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, que s'ha fet publicar aquesta setmana i on parla de moltes coses. El pontífex, que recomanem als oients que a través de la distribució que ja s'ha fet i en el llibre publicat la llegeixin, perquè realment val la pena. També ens sembla molt oportuna la cita del cant de la Sibil·la. Recordem que per els dies abans de Nadal, a molts llocs de Catalunya, a Tarragona, per exemple, s'estrena aquest any, es podrà sentir, i bé, aquest agermanament entre poesia i economia, que a vegades l'economia és molt freda, ens agrada molt. Però vaja, més coses sobre el que s'ha dit, sí, i sobre com, això que diu el senyor Foix, com podem repartir millor els recursos o fer que n'hi hagi més.
No com ho fa aquesta...
No com ho fa el govern, segons vostè.
Jo volia dir una cosa. Això que ha passat, d'aquest increment de la desigualtat a Catalunya i a tants llocs...
Arreu,
eh? I arreu, és allò que altres anomenen eufemísticament els deures. És que aquest país no ha fet els deures. És que els alemanys han fet els deures. És que en Espanya han fet els deures. Allò que anomenen els deures és que els pobres tinguin menys. Perquè els rics no poden tenir menys, perquè el mercat de capitals això portaria problemes. Els rics han d'estar bé sempre. Llavors, es tracta de que els pobres estiguin pitjor, i que efectivament està passant, perquè és el que volien. Això anomenen fer els deures, d'acord? Jo volia dir que, i tornant sobre la reforma de les pensions, que ningú pensi que això que està passant és que els anys bons pujarà un 0,50% les pensions i els anys dolents baixarà un 0,25% les pensions. No hi ha cap simetria en aquest sentit, no. Els anys bons és que no n'hi haurà.
No n'hi haurà a curt termini, com a mínim?
No, i a llarg termini tampoc. No n'hi haurà, perquè la demografia farà que mai hagi comptes positives, que és la condició perquè un any sigui bo, i a més les pensions no contributives, que són una despesa molt important, les han ficat dins de la cistella de la Seguretat Social. No n'hi haurà anys bons, tots els anys seran dolents, i els anys dolents es perdrà pràcticament la inflació sencera.
Parlem d'anys bons i dolents des del punt de vista dels diners que té la Caixa de la Seguretat Social per pagar els pensionistes. Amb l'augment de l'esperança de vida, evidentment... L'equilibri és molt difícil.
Sí, anomenen anys bons els anys que els ingressos siguin més grans que les despeses. Uh-huh. I dolents, al revés, no hi haurà anys bons.
Senyor Gasol...
Un parell de consideracions, una última sobre això dels anys bons o anys dolents. Miri, les pensions són, fins a l'any 2000, eren una cosa oberta, i des de l'any 2000 són una caixa tancada, és a dir, es porten cotitzacions per poder pagar les pensions i el subsidi d'atur, que són les prestacions que surten del sistema de pensions. Des de l'any 2000 cap aquí... Aquesta caixa és tancada i per això es va fer un fons, aquest coixí, que era de l'ordre de 68.000 milions i que ara deu estar sobre els 55 o 60, perquè en la crisi s'ha hagut de fer ús d'aquest fons. El sistema universal de pensions a Espanya es posa l'any 64. Des de l'any 64 cap aquí, només en dos anys, des dels anys 70, i ara, des de la crisi, aquests dos o tres darrers anys, hi ha hagut dèficit en el sistema de pensions. Si tots els altres anys, durant més de 40 anys, any rere any, hi havia superàvits. Si s'haguessin capitalitzat aquests superàvits, sap quan hi hauria el fons de pensions? 350.000 milions, un 35% del PIB. Per tant, miri, no combrego amb això perquè els números diuen una altra cosa. El que passa és que aquests 350.000 milions es van fondre amb els pressupostos generals de l'Estat.
Aquesta és la qüestió que li volia preguntar. Per tant, aquests diners s'han anat a
les partides fondre.
I no s'han reservat per això.
I no es van reservar.
Senyor Lluís Foix.
Després li faré un altre punt que considero rellevant.
Sí, sí, doncs si vol, faci-ho ara, sí. Faci-ho ara, endavant. Sí,
l'altre punt és... Crec que heu parlat al Lluís Foix, perquè aquí tenim dos Lluïses, sí. Avui, el Sols i el Foix, del tema de la desigualtat. Doncs pues, miri, ve precisament a tomb, perquè el sistema... de repartiment, que és el sistema en què es basa el sistema de pensions, és allò que afavoreix més el que no hi hagi excessiva o tanta desigualtat. Una primera qüestió. Les cotitzacions tenen uns topalls, però, per exemple, es cotitza per l'ordre d'una base d'uns 3.200 euros mensuals. I, en canvi, la base màxima de cotització i la pensió màxima és de l'ordre de 2.500. Vol dir que ja hi ha una part de cotitzants que contribueixen pràcticament amb un 30% de les seves cotitzacions que no les reben en forma de pensions. Ja hi ha una solidaritat entre els pensionistes que cobren, que paguen per bases màximes i cobren també pensions màximes inferiors de l'ordre d'un 30%. I això és el que se'n diu la reforma silenciosa. Estan contribuint d'una manera molt decidida aquelles capes més altes de pensionistes a altres capes més baixes. Però és que, a més, li diré una altra cosa. Els fons de pensions privats, amb la història dels darrers 20 anys, es diu que difícilment poden batre la inflació. I si un només hagués de comptar amb un fons de pensions privat, probablement la seva pensió seria de l'ordre de la meitat o un 40% només de la pensió de la Seguretat Social. Per tant, no hi ha res més de redistributiu que el sistema de repartiment en pacte de solidaritat intergeneracional. I uh-huh. Podria explicar amb més
sí,
detall.
Sí, no, segur que sí. I que això és el que es garanteix, d'altra banda, amb el pacte de Toledo de l'any 95, no? Es garanteix per llei un repartiment, un pagament de les pensions. Sobre el dilema, vostè ho apuntava abans, senyor Gasol, el dilema pensions solidàries o
sí.
I pensions privades.
Sí.
Tot això és justificable en el sistema actual, estimular la gent a fer-se plans de pensions que no són incompatibles,
bueno,
sinó complementaris amb el sistema públic.
És el conreu de l'individualisme per excel·lència, però és que aquest individualisme porta a la misèria. Li estic dient
sí.
Que en tots aquests anys les aportacions haurien de ser com a mínim de l'ordre del 50% del salari brut per constituir un fons de pensions equivalent a la pensió que li pagaria la Seguretat Social. I és normal això, perquè tothom convindrà amb que normalment la societat, la humanitat, des del punt de vista material, progressa. Si progressa, vol dir que la pensió que jo avui començo a cobrar, me la paga una persona que està en actiu, però aquesta persona que està en actiu, aquests 10, 20, 25 anys o 30 que el pensionista viurà, resulta que normalment, per causa de les innovacions tecnològiques, per causa de les millores de productivitat, per causa de la millor eficiència productiva, és normal que, ara perquè estem en crisi ningú hi pensa, però és normal que els salaris en termes reals vagin pujant, que, per tant, aquell estigui en millors condicions i no li sigui una càrrega excessiva pagar una cosa per una altra, pel que s'havia jubilat.
Bé, avui en el debat del Mirador de l'Actualitat ens acompanyen l'economista Anton Gasol, el membre de Cristianisme i Justícia Lluís Sols i el periodista Lluís Foix. Potser una pregunta obligada és el futur de les pensions. No sé si el senyor Foix sobre això últim que s'ha dit vol afegir o rebatre alguna cosa, però una cosa que ens preocupa és el futur.
No, però jo segueixo insistint en que o es crea més riquesa, o no, hi havia una cosa que deia el conseller Erhard, que va ser el successor de Denauer, als anys 60, i ho dic, que l'Estat no pot donar res als ciutadans si abans no li ha agafat o si no li ha pres els ciutadans o no els hi ha demanat els ciutadans. O sigui, és aquest capitalisme social que jo crec que ha fet que Europa funcionés precisament l'estat del benestar, i això doncs s'introdueix unes maneres de fer a partir dels anys 80 que comença aquí, i després, que és l'individualisme, que és el no tenir present, o sigui, que la societat no és un conjunt de coses, sinó que són individus, que diu la senyora Thatcher, i llavors es crea un corrent que fa que l'Estat, en principi, es vagi, per tant, de les seves competències que, durant els anys 40 i els anys 50 i part dels 60, doncs es construeix entre la democràcia cristiana europea i la socialdemocràcia europea, que construeixen el que és l'estat del benestar, que no hi és als Estats Units ni és enlloc del món, sinó hi és a Europa. I a mi em fa l'efecte que el que està passant ara és que, com que la revolució industrial creava llocs de treball i la revolució digital en destrueix, el que passa és que aquí no hi ha producció suficient per poder-la repartir. És a dir, quan hem parlat, i això a vegades em ve a mi pot ser una teoria una mica fantasiosa, no? Però així com en el segle XIX hi havia una clara diferència entre l'obrer i els amos, doncs avui, d'una altra manera, hi ha la mateixa diferència entre els mil·liberistes i els que tenen els capitals, molts d'ells en paradisos fiscals, molts d'ells sense cap pressió fiscal, i després augmentant, com mostren avui a Catalunya, que cada vegada aquí hi hagi gent més rica i cada vegada més gent més pobra. I, per tant, si no lluitem contra la desigualtat, doncs, i no produïm de tal manera que les classes mitges puguin obrir-se camí, que puguin formar, comprar un habitatge, que puguin viure o anar de lloguer o tindre una vida més digna, això ens portarà a la societat del segle XIX d'una altra manera.
Senyor Gasol i després senyor Sols.
Miri, jo recordo haver escrit uns articles que van estar recollits en un llibre publicat el 2004, però que eren anteriors, tal com ja ho veig, Ciutadans i Economia Avui, en la que prohoms de centres d'investigació com FEDEA, per exemple, ERCE, estava dient que el 2010 tindríem un dèficit de l'ordre del 3% del PIB en el sistema de pensions, que vol dir 30.000 milions de dèficit. Bueno, la història doncs li he dit que no tenia raó, perquè això no s'ha produït. Cada vegada que hi ha una situació de crisi, ara, què està veient d'anuncis, que hi ha escassetat d'anuncis? Quins anuncis es veuen a la televisió, a la premsa, a la ràdio? Anuncis sobre la sanitat de les mútues privades i anuncis sobre els fons de pensions privats. Bueno, és normal que hi hagi això. Doncs miri, no hi ha res més redistributiu que el sistema públic de pensions. I insisteixo en que si la gent no sabem distingir entre el sistema de repartiment, aquest sistema de solidaritat intergeneracional, i el sistema individualista, que és el sistema de capitalització, doncs estem abocats a empobrir-nos i que les pròpies pensions doncs, no siguin suficients ni per aquells que es creien que podrien cobrar una pensió. és evident que si l'esperança de vida s'allarga i que hi hagi d'haver una certa acomodació de les pensions al ritme de l'economia. La reforma és una reforma endogàmica que no té en compte com li va a l'economia. Està tancada en si mateixa, només quants contribuents hi ha, quantes cotitzacions pagaran i quantes seran les pensions que es pagaran. És tan endogàmica que jo podria dir, escolti, i per què ha de ser finalista l'impost? Per què no hi ha d'haver altres impostos? L'impost, la sanitat en què es financia? En quin impost es financia? Les infraestructures en quin impost es financien? L'exèrcit en quin impost es financia? Ningú m'ho podria dir. I les pensions, en canvi, amb un sistema de cotitzacions. Si el treball serà escàs en el futur, la millor contribució que pot fer el treball és la productivitat del seu treball. Sap quin és l'impost que recull la millor la productivitat del treball? L'IVA. Doncs l'IVA ha de ser un contribuent del sistema públic de pensions.
Doncs una proposta més per solucionar el problema del futur, senyor Sols.
Estic completament d'acord amb les coses que estan dient aquí, completament d'acord amb aquest paper de solidaritat intergeneracional clau de les pensions i també amb el problema de que s'ha de produir més. I en aquest sentit, cal parlar de que venim d'una finestra demogràfica positiva. Venim de 40 anys en què hi havia molta gent en edat de produir i poca gent, poques classes passives, poca gent jubilada. I ara entrem en una fase inevitable per qüestió demogràfica, al revés, de molta gent jubilada i poca gent en edat productiva. Per tant, alguna cosa s'hauria de fer, potser una reducció moderada de les pensions, potser endarrerir una mica més l'edat de jubilació, però allò que no es pot fer és congelar brutalment les pensions, que és això el que fa. És a dir, posen unes condicions perquè es pugin que no es donaran mai. Allò que ens estan dient és que les pensions només pujaran un 0,25 cada any, sigui qual sigui la inflació, un 1, un 2%. I acabo amb una dada. Una persona que jubila als 67 anys l'any vinent, als 65 anys l'any vinent, 20 anys després haurà perdut de l'ordre de la tercera part de la seva pensió. Quan tingui 85 anys, quan més falta li farà. I a més, i una persona que ara tingui 52 i es jubila als 67, a més d'això, haurà perdut un 10% per altres factors que s'han introduït de l'esperança de vida, etcètera, etcètera. O sigui, estem parlant de l'ordre de la meitat de la pensió. Perduda.
Últimes intervencions.
Jo només volia dir una cosa, que volia afegir una cosa de l'ordre positiva. És a dir, tota aquesta situació ha creat un nivell de solidaritat entre la gent molt superior al que hi havia abans de la crisi. I això ho veiem amb el sector sanitari, que els metges i les infermeres i tot el personal sanitari cobra menys, té menys recursos i treballa més. Per què? Perquè té il·lusió. Perquè volen fer, tenen un esperit de servei. El mateix passa en el sector educatiu. Parlo naturalment en general, no dic de les excepcions. I el mateix passa amb les famílies. O sigui, aquí, com que ens hem hagut d'estretar el cinturó fins allà, doncs què ha passat? Doncs que la gent ha repartit, la gent ha tingut més en compte l'altre. Jo crec que això és un factor positiu, que no és la curació, diguem-ne, no? Però és un sistema que això ho estem veient, jo almenys ho estem veient quasi cada dia, no?
Podem acabar recordant el vincle important entre la natalitat i les pensions futures, és a dir, tenir fills avui és una inversió en futur. Això ho estan dient fins i tot els sindicats aquests dies, però el senyor Gasol volia
només
concloure
un petit
cosa.
Apunt és, miri, si no hi hagués el sistema públic de pensions, amb 850.000 aturats a Catalunya i tantes famílies sense cap mena de prestació, algú creu que hi podria haver la pau social que hi ha a Catalunya amb aquesta situació de dificultat si les pensions fossin de capitalització i, per tant, només individuals? Per tant, el sistema més equitatiu, més redistributiu, menys corrupte, és el sistema públic de pensions, perquè aquesta equitat i aquesta transferència de recursos la fa en el si de la família, que és on tothom s'exclama que és la manera de sortir de la dificultat, aquest suport de la família. Doncs les pensions són el puntal d'això.
Doncs vetllem perquè tots, els que tenim menys de 50 anys, que estem preocupats per quina pensió tenim en el futur, i encara els que tenen menys de 30, encara més, doncs que se'ns pugui garantir aquesta pensió. Això és un desig, pensant molt en el futur i també en aquells pobres silenciosos que dèiem al principi, que fins i tot en temps de bonança de vegades viuen amb pensions no contributives ridícules. En ells pensem també avui en aquest mirador on hem parlat de les pensions. I tornarem, segur que sí. Gràcies, Anton Gasol, Lluís Foix i Lluís Sols. Fins un altre. Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau. Ràdio
Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Només fins aquest dissabte els centres cobren. A Hipercor tens el 20% en televisors, frigorífics, rentadores...
El 20% d'estalvi que podràs bescanviar en properes compres fins al 22 de desembre.
Recorda, només fins aquest dissabte els centres cobren el 20% d'estalvi en electrònica i electrodomèstics.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Fem el cafè amb Josep Teixidor. Ell és diaca de l'Arxidiòcesi de Barcelona i juntament amb un altre diaca, Eduard Puig, serà ordenat de prevere aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família, en una celebració que presidirà l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac. Celebrem, doncs, avui que a l'Església de Catalunya tindrem a partir d'aquest diumenge dos nous preveres. Ens acompanya Josep Teixidor... Mossèn Josep Teixidor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I moltes felicitats per avançat.
Gràcies.
Celebració d'ordenació sacerdotal, que representa per una persona com vostè, que té 25 anys i que a partir de diumenge serà un nou sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, en aquest cas, una responsabilitat gran.
Suposa, doncs, una gran emoció i també un cert amor, no? Un sant amor, no? Del respecte que fa, doncs, a aquesta tasca, aquesta responsabilitat tan gran que el Senyor et confia, no? Per mitjà del bisbe. I aleshores doncs, se sent molt petit, però alhora doncs, més que mai confiant doncs, en l'acció de Déu.
Com és el procés vocacional que pot compartir vostè amb mi i amb els oients?
Bueno, el procés vocacional, doncs, un doncs, amb l'edat que tingui, doncs, veu per mitjà doncs, de fets que li passen a la vida doncs, que potser el Senyor el crida a ser capellà, no? La crida evident que no és una cosa que es vegi amb exactitud el primer dia, ni el segon ni el tercer, però sí doncs, que veient doncs, diferents fets que et passen i posant-ho a la pregària, a la reflexió, doncs, veus que potser el Senyor et demana que puguis servir-lo com a sacerdot, no? I a partir d'aquí doncs, ve tot el procés doncs, del seminari, de la formació.
I en aquest món de la diversitat, de vegades marcat per la indiferència molt pròpia, malauradament, de l'Europa occidental, de cultura cristiana, però de vegades molt indiferent religiosament, se sent encara més responsable un prevere jove com vostè?
Encara més, i això de dir... No, un ha d'estar molt ben format, sobretot ara, i tenir eines per tot, perquè ara doncs, és això, no? La societat... va molt amunt i avall, i un doncs, no ha d'estar allunyat de la realitat, sinó que ha de tocar de peus a terra, evidentment, donant doncs, l'opció de vida cristiana.
Josep Teixidor, que ens ha acompanyat avui, sap música també, i és una de les persones que van cantar en solitari el dia de la dedicació de la Sagrada Família amb el Sant Pare. Va cantar les lletanies pròpies de la litúrgia de dedicació, en aquest cas.
Vaig tenir aquest goig, aquest privilegi, sí.
Molt bé, moltes felicitats. Aquest diumenge no les cantarà vostè, les lletanies dels Sants. Estarà prostrat a terra, juntament amb Eduard Puig, que ell té 42 anys, és una vocació més tardana, però també celebrem que s'incorpori al presbiterat català. Gràcies, Josep Teixidor. Un missatge a aquelles famílies que ens escolten i d'on surten vocacions de vegades?
Doncs bueno, que no tinguin por a això, doncs acceptar que algun dels seus fills o filles doncs, puguin a la vocació religiosa i en el cas dels fills doncs, a la vocació sacerdotal.
Josep Teixidor, felicitats. Diumenge a les 5 de la tarda a la Sagrada Família, ordenació de dos nous preveres. Bon dia.
Molt bon dia.
Comença ara la segona hora del primer Cafè de Ràdio.